Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 26 de març del 2024. Comencem el dia de nou amb ruixats en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, de la Catalunya central, del Pirineu i del Prepirineu. A mesura que avanci el matí quedaran concentrats al nord del país, però a la tarda hi haurà pluges també a les Terres de l'Ebre. La cota de neu baixarà encara més, fins als 800 metres a última hora, i farà més fred al vespre que ara, de bon matí. De seguida, la Mònica Usart ens obre el ventall de possibilitats d'aquestes festes de Setmana Santa. Aviam com poden ser, dia a dia, si plugioses o no. Ja sembla que, pel que ens ha comentat aquests últims dies la Mònica Usart, hi haurà un temps variable. Un dimarts en què Dani Alves ja ha passat la primera nit a casa després de pagar el milió d'euros de fiança i sortir ahir a la tarda de la presó de Brians. La defensa de la víctima lamenta que aquest fet encara dificulta més que la noia recuperi. En una entrevista aquest vespre al 9C de RAC1, l'advocada Esther García assegura que els últims mesos la víctima s'ha sentit assetjada i entén que persisteix el risc de fugida. Mentrestant, Vinícius és un dels protagonistes avui a les portades dels diaris esportius després que ahir es posés a plorar a la roda de premsa. Segur que s'ha plantejat deixar de jugar més d'una vegada per culpa dels insults racistes, i que si no marxa d'Espanya és per no donar la raó als que les cridassen als estadis. Avui a 2:15 de la nit hi ha un amistós Espanya-Brasil amb la cara de Vinícius com a protagonista contra el racisme a la U de Televisió Espanyola, qui el vulgui veure. Tot plegat, avui en parlarem Isabel García Paragán, Toni Aira, Ot Bou i Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll. A tot això, el president del Consell General del Poder Judicial ha comparat l'amnistia amb el tràfic il·legal d'òrgans. S'ha de ser original. Vicente Aguilarte considera que, igual que quan es dona un ronyó, quan es pacta una amnistia, s'ha de fer de manera altruista i no passa a canvi de res. Actualment, diu ell, és una moneda de canvi. Avui la campanya de les eleccions del 12 de maig passa pel xoc entre el PSOE i Esquerra Republicana a tomb del referèndum. Els socialistes neguen que estiguin negociant l'autodeterminació amb els republicans, això després que Marta Rovira assegurés a TV3 que ja havien parlat amb el PSOE d'un referèndum acordat. Avui que el govern d'Espanya portarà al Parlament el Constitucional per haver permès que es transmetés una ILP, una iniciativa legislativa popular, per declarar la independència. Per cert que finalment la candidata de la CUP en aquestes eleccions al Parlament serà Laia Estrada. Més coses: a València hi ha polèmica per una xerrada contra l'avortament que va organitzar l'Ajuntament, a la qual van assistir adolescents. Segons el diari, fins i tot es va pagar el desplaçament a una cinquantena d'alumnes i van participar membres de Vox. A Rússia, Putin admet que els autors de l'atemptat de divendres en una sala de concert eren jihadistes, però a la vegada continua insistint en la responsabilitat intel·lectual, diu, de Kiev. Diu que aquest atac forma part d'una sèrie d'accions contra Rússia que remunten a l'inici de la guerra a Ucraïna del 2014. I a les 11 parlarem aquí al Món RQ de pel·lícules de Setmana Santa. Grans clàssics i no tants clàssics per veure aquests dies amb el Jaume Ripoll, i també sèries per empassar-nos en 4 dies allò plis plas. Quines sèries podem veure per res, per en Setmana Santa, del tema que siguin, empassar-nos-les en 4 dies. Alejandra Palés, Pere Solà, Gim Ferrer, avui al Món RQ, i amb el Marc Segués i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Agustí Serrat, bon dia. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Ara tindrem alguna cosa d'aquesta nit o...
El temps.
La tirada, el temps, efectivament. Comencem amb el temps. Mònica Usart, hem de començar amb el temps, entre altres coses, perquè m'agradaria fer dia a dia, gairebé. Podem fer-ho o què?
Clar.
Sí? Vinga, va. Comencem. Avui és hem de parlar de la Setmana Santa. Avui és dimarts, per tant, avui molta gent estem treballant. Què?
Està plovent, ara mateix ho fa a molts punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. Aquests ruixats van avançant des del sud-oest de Catalunya cap al nord-est, com podríem dir, paral·lels a la costa i durant tot el dia es mantindran sobretot a les comarques del nord, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també punts de la costa i del prelitoral de Barcelona. A la resta, durant el matí, deixarà de ploure, però a partir de l'hora de dinar arribaran de nou alguns xàfecs per les Terres de l'Ebre que tornaran a avançar una altra vegada cap al nord. Per tant, avui, per aigua abans de sortir de casa, sobretot a les comarques del nord, que és on aquesta pluja i aquesta neu es mantindran durant tot el dia. Cota de neu 1.200-1.600 metres ara al matí, però després anirà baixant i a última hora, quan encara quedaran aquests ruixats al Pirineu, entre els 800 i els 1.000 metres tan sols. A més, farà més fred avui a mesura que avanci el dia.
Demà, que és dimecres, que ja sí, és l'últim dia abans de la Setmana Santa.
Demà tindrem un matí tranquil, amb moltes estones de sol, però també a partir del migdia tornaran les pluges, ho faran bàsicament demà a les comarques de Ponent. A la resta no s'espera pluja fins al vespre, nit i matinada, que arribaran aquests ruixats des de Ponent cap a la resta. De cara a dijous, encara quedaran alguns ruixats, sobretot al Pirineu, especialment banda de Lleida, i a la resta tindrem un dia tranquil, amb el cel mig ennuvolat, però amb vent de Ponent i de Garbí, que bufaran amb força i faran enfilar més les temperatures. Podríem dir que a partir de demà comencen a pujar una mica els termòmetres i fins i tot divendres tindrem valors de 15 a 20 graus i l'ambient serà més suau. Precisament divendres tindrem un cel mig ennuvolat i a la tarda tornen aquests xàfecs a les comarques de Ponent i punts del Pirineu i Prepirineu, que la nit de divendres a dissabte es poden estendre de manera dispersa a la resta del país. Dissabte tindrem més clarianes, serà un dia més tranquil. Diumenge tornarà a ploure a tot arreu i amb un vent del sud que bufarà amb força, i dilluns només quedaran ruixats en punts del Pirineu. Per tant, avui sí que toca per aigua, a partir de demà només s'esperen ruixats bàsicament a Ponent i punts del Pirineu, i si arriben a la resta de manera més dispersa serà de nit i matinada. I després diumenge és el dia en què tornarà la pluja de manera general durant tota la jornada.
Val. Dilluns,
Dilluns només ruixats al Pirineu. Val. A la resta no, sembla que salvem força el dia dilluns de Pasqua.
Perquè ens entenguem, molta variabilitat.
Molta variabilitat, fred, ruixats aquí, ruixats allà, i tornen a pujar les temperatures a partir de demà per aquest vent de Ponent,
sí,
que anirà bufant
no,
amb força, entre els 15 i els 20 graus de cara a divendres.
Això és el que més arribarem, als 20 graus, més o menys.
Exactament.
O sigui, no
és
aquelles temperatures dels altres dies.
Exacte, i en alguns punts concrets, per exemple, a l'interior de Girona o de les Terres de l'Ebre, és on s'enfilaran més aquests termòmetres.
Val. Per tant, tindrem de tot, una mica de tot, eh?
Una mica de tot, sí.
Però i de litres aquesta... per metres quadrats es poden fer una previsió?
Mira, en total, durant aquesta setmana, avui s'ha allargat una miqueta, ahir veiem només aquests registres de pluja que poden arribar als 100 litres acumulats durant aquests dies només al Pirineu de Lleida, i avui s'estén a tota la resta de Pirineu, i fins i tot quantitats que poden fregar aquests 70-80 en punts del Prepirineu. Això és bona notícia perquè també enganxem capçaleres Ter Llobregat, que és el que necessitem, i en canvi la línia de la costa, doncs, aquests registres de 20-25 a tot estirar. Però sí, és una regada bastant general, i et diria tota la península, eh?
Ah, sí?
Sí. És tota la península durant aquests dies sota l'aigua.
Maca, estem parlant de maca i agraïda. Agraïdes.
Agraïda,
no és una llevantada, però vine, benvinguda.
No, benvingut. Sí.
Vale, molt bé, bones notícies. Doncs, què més tenim, Agustí?
Doncs que Dani Alves ja ha passat la primera nit a casa seva, Esplugues de Llobregat, després d'un any i tres mesos empresonat. L'exjugador del Barça, condemnat a 4 anys i mig de presó per violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona, va quedar ahir en llibertat provisional després de dipositar el 1 milió d'euros que l'Audiència de Barcelona li demanava com a fiança a canvi de deixar-lo lliure. Això mentre la sentència no sigui ferma. En una entrevista ahir a l'Internet 9C de RAC1, l'advocada de la víctima, Esther García, explicava que la sortida del brasiler agreuja les seqüeles de la seva clienta i que és un obstacle per la seva recuperació. A més, ha revelat que durant aquests mesos ha viscut episodis d'assetjament.
S'ha sentit seguida i perseguida. Per part de l'entorn de l'acusat, doncs no ho podem dir, òbviament, no ho podem dir, però vull dir que per la recuperació emocional de la meva clienta no cal ni que s'apropi l'investigat. Amb la seva llibertat suposa una revictimització secundària per part d'ella. S'ha sentit seguida físicament, òbviament s'ha sentit seguida a través de xarxes socials quan es van difondre les seves imatges a través d'un vídeo totalment confeccionat i en algun molts moments.
García també ha dit que no entén per què s'ha deixat Alves en llibertat, assegura que el cas no ha canviat respecte al desembre i que, per tant, el risc de fugida continua sent el mateix.
I avui un nom propi també, que és el de Vinícius, que és el gran protagonista del partit que avui jugarà a les eleccions del Brasil i d'Espanya en contra del racisme. El brasiler assegura que ha pensat a deixar la Lliga pels insults que rep al camp de futbol.
Sí, en una sala de premsa plena de periodistes i on també per sèrie havia les càmeres de Netflix que graven el documental sobre la seva vida, Vinícius va assegurar que s'ha plantejat tocar el dos més d'una vegada pels insults racistes que rep. El brasiler va afegir, a més, que lluita perquè les persones negres tinguin un futur millor i que es fa molt difícil jugar a futbol amb aquesta responsabilitat. En acabar aquesta resposta, que sentirem en versió original, es va posar a plorar.
I que temos que podemos ter igualdade, né, que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso.
A diferència del que va passar al Camp del València, aquesta vegada, com dèiem, les càmeres de Netflix sí que tenien llum verda per entrar a la sala de premsa i enregistrar, per una banda, l'emoció de Vinícius i, per l'altra, l'ovació dels periodistes que van animar-lo a seguir després de 2 minuts plorant. Entre altres coses, el jugador també va assegurar que l'estat espanyol té un problema de racisme als estadis.
He pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren y yo voy a seguir aquí luchando para que las personas cada vez van a tener que ver más mi cara porque yo sigo evolucionando para hacer estas cosas, por hacer alegría de toda la gente que va al estadio.
Evidentment, avui Vinícius és la foto a molts de diaris esportius i generalistes, protagonitza a Madrid, protagonitza absolutament aquest partit. Ara bé, el seu comportament no sempre ha anat lligat a les reivindicacions contra el racisme. Fa 2 anys a la Champions, quan els jugadors del Manchester City es van agenollar per protestar contra la mort de George Floyd a mans de la policia, ni Vinícius ni cap jugador del Madrid van posar el genoll a terra. I, de fet, l'escenari d'avui al Bernabéu va xiular aquesta iniciativa del City. Sense anar més lluny aquest estiu, el jugador va demanar endarrerir la seva declaració davant la justícia pels insults que va rebre d'una part de l'estadi de Mestalla perquè estava de vacances.
Bueno, parlar davant el de les 8 perquè és molt tard, no, és a dir, tot em sembla un gran reportatge a Netflix, perdona que us ho digui, perquè jo sé que això és molt impopular i es pensa a la gent que va al Madrid que és un atac directament al Madrid, i no, jo crec que si la imatge, la icona del racisme al futbol espanyol ha de ser Vinícius, ja podem tancar i parar. I podem, és a dir, tot això ve per un comportament, un, a Mestalla, d'un grup de gent. No dic el racisme, eh? Dic el nom de Vinícius en tot això i la provocació permanent. O sigui, què va ser primer? Això és com sempre, que és primer, la provocació o en aquest cas el racisme? És a dir, jugadors del Madrid negres ho són pràcticament tots. Són pràcticament tots. L'imatge és Vinícius, perquè hi ha un joc provocatiu. Una altra cosa és la reacció de determinat tipus de gent. Autèntics australopitecus. Però no treu que es pugui dir que no pel simple fet del color de la pell un jugador pugui ser o no pugui ser un provocador. Perquè això val per Vinícius, això val per Stoichkov, que era un provocador, això val per Hugo Sánchez, que era un provocador, això val per tant altres noms de jugadors que els hi ha agradat provocar i que són boníssims. Boníssims, com és el cas que ens ocupa. A tot això, en política, el president del Consell General del Poder Judicial carrega de valent contra l'amnistia comparant-la amb el tràfic d'òrgans.
Vicente Aguilarte ha utilitzat un to duríssim per dir que la llei, pactada entre Junts, Esquerra i el PSOE, aprovada al Congrés i encallada de moment al Senat, és una moneda de canvi d'un pacte polític. Per explicar-ho, posa d'exemple la donació d'un ronyó. Aguilarte explica que s'ha de ser un fet altruista perquè si es fa canvi de diners, diu, té un altre nom i es converteix en delicte. I en aquest sentit argumenta que amb l'amnistia passa exactament el mateix. Aguilarte ho ha dit a l'escrit en què justifica per què va votar en blanc al ple del Consell de la setmana passada quan es feia el debat sobre l'amnistia i que, recordem, va acabar amb un informe molt dur que qualificava la llei d'inconstitucional.
Va ser que el Consell de Ministres aprovarà aquest migdia un presentar un recurs al Tribunal Constitucional en contra de l'admissió a tràmit que va fer la cambra catalana amb els vots a favor de Junts per Catalunya i la CUP i l'abstenció d'Esquerra d'una iniciativa legislativa popular, una ILP, que reclama declarar unilateralment la independència. Tot plegat mentre es va definint el taulell electoral de les eleccions del 12 de maig.
Sí, ahir al vespre es va decidir un dels últims candidats que encara quedaven per revelar, el de la CUP, segons ha pogut saber RAC1, serà Laia Estrada, exregidora tarragonina i diputada del Parlament. La CUP ho comunicarà avui de manera oficial. Mentrestant, el PP continua sense candidat, tot i que ahir a la tarda Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández es van reunir. Els populars admeten, però, que l'última paraula la tindrà Gènova. Malgrat no voler mullar-se sobre si l'escollit serà precisament Fernández, el portaveu del PP, Borja Semper, assegurava que escoltaran l'opinió dels seus companys catalans.
Y parece razonable que quienes tomen la decisión o quienes influyan en la decisión sean quienes hacen política en el territorio. La decisión sobre la candidatura tiene que partir de los compañeros en Cataluña. Hoy no descarte usted ninguna de las opciones posibles sobre Cataluña.
Influyan. Parece lógico pensar que los compañeros de territorio influyen. És a dir, elige Madrid, pero influye Cataluña. O digamos al revés, influye Cataluña, pero decide Madrid. Bueno, per cert que finalment Carlos Carrizosa serà el cap de llista de Ciutadans perquè és l'únic que s'ha presentat a les primàries. Què més?
Doncs que la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, haurà de declarar el dia 20 de maig com a imputat per frau fiscal i falsedat documental. Segons ha avançat el diari Bonès, la jutgessa l'ha citat a declarar juntament amb el seu presumpte col·laborador, Maximiliano Nieder, que és un ciutadà mexicà que l'hauria ajudat a falsificar dues factures per valor de més d'un milió i mig d'euros. A González Amador l'acusen d'haver estafat més de 350.000 euros a Hisenda els anys 2020 i 2021 a través de diverses factures falses. El company de la presidenta madrilenya hauria aprofitat els pitjors moments de la pandèmia per guanyar milions d'euros amb la compra-venda de mascaretes i no pagar bona part dels impostos.
I polèmica a València per una xerrada contra l'avortament que organitzava l'Ajuntament de PP i Vox i on han assistit mig centenar d'alumnes d'ESO.
Segons explica també el diari japonès, l'acte portava per títol Encuentro en defensa de la vida i s'ha fet en un centre municipal davant de 200 persones, entre ells estudiants d'una escola concertada. Hi han participat el regidor de Salut de Vox, José Gosálvez, un diputat del partit ultra que està condemnat per maltractar la seva exparella, Carlos Flores, i també la directora de Medicina de la Universitat Privada de Cardenal Herrera, Belén Merck. Gosálvez equiparava el dret a l'avortament textualment amb la cultura de la mort.
Unos se dedican a defender esas políticas de la muerte y otros nos defendemos o nos dedicamos a defender políticas de la vida, políticas de vida 100%. Sí a la vida y no a la cultura de la muerte.
Vox ha confirmat al diari japonès que van convidar escoles públiques, concertades i privades i que fins i tot els van pagar un autobús per anar-hi. El Partit Socialista i Compromís ja ho han criticat.
Són les 6 i 16 minuts i ja com hem d'esperar el Kremlin abaixa el cap, excepte per primera vegada que Estat Islàmic està al darrere de l'atemptat que hi va haver divendres a les afores de Moscou, però ho diu amb la boca petita.
Sí, Vladimir Putin ha tardat 3 dies des que es va cometre la massacre en reconèixer que els autors de l'atac són jihadistes, però continua assenyalant Ucraïna i Occident com a còmplices. En un missatge que es va retransmetre ahir a la nit per la televisió russa, Putin assegura que saben qui ho va fer, però que volen arribar fins al final i esbrinar també qui va donar l'ordre. Els Estats Units estan utilitzant els seus canals per mirar de convèncer els seus satèl·lits i altres països de que no hi ha vincles entre els atacs terroristes de Moscou amb Kiev. Diuen que Estat Islàmic, que està prohibit a Rússia, és l'únic responsable dels atacs. Però sabem qui va cometre l'atac contra Rússia i la seva gent. I volem saber qui ho va ordenar.
Nos interessa qui és el càrrec.
Tot plegat mentre el balanç de víctimes continua sent de 137 morts i 152 ferits, però a banda i a Moscou també es van haver d'evacuar un miler de persones d'un hospital per un avís de bomba. És el centre on hi ha precisament diversos dels ferits per l'atemptat a la sala Crocus City Hall. La direcció del centre mèdic va rebre una carta en què els informaven que a diverses plantes de l'edifici s'havien amagat motxilles amb explosius.
Són les 6 i 17 minuts. Les Nacions Unides posen més pressió sobre Israel i demanen ara per primera vegada un alto al foc immediat a Gaza.
Gairebé mig any després de l'inici de la guerra entre l'exèrcit israelí i Hamas, el Consell de Seguretat de l'ONU ha aconseguit aprovar un document per demanar una treva. Ara bé, està acotada només durant el mes del Ramadà, per tant, fins al 9 d'abril. La resolució s'ha aprovat després de 4 intents fallits perquè ara els Estats Units s'han abstingut i han permès que tiri endavant. Ara bé, hores després de que s'aprovés la resolució, el portaveu de la Secretaria d'Estat del Govern nord-americà, Matthew Miller, assegurava a preguntes d'un periodista que la pràctica quedarà en paper mullat i que no aturarà Israel.
La resolució d'avui no és vinculant.
Així que consideres que no passarà res com a conseqüència de la resolució?
Crec que a banda de la resolució tenim negociacions en marxa per mirar d'aconseguir el que aquesta resolució demana, és a dir, que parin immediatament els atacs i l'alliberament dels hostatges. No puc dir si aquesta resolució tindrà un impacte en aquestes negociacions, però aquestes segueixen en marxa i hi ha hagut avenços.
En aquest cas, de què coi serveixen les Nacions Unides i el Consell de Seguretat?
Creiem que juga un paper important.
Per cert, deixeu-me dir que Telegram podrà funcionar, continua funcionant amb normalitat perquè l'Audiència Nacional ha fet marxa enrere i finalment decideix que no bloquejarà l'aplicació de missatgeria instantània. El jutge Santiago Pedraz considera ara que bloquejar aquesta app seria una mesura desproporcionada i ho deixa córrer per evitar, diu, conseqüències econòmiques greus a moltes empreses. Ell continua insistint, el jutge, en assenyalar alguns delictes que, segons la seva opinió, es cometen a Telegram. Especialment, diu, relacionats amb els drets d'autor, tal com reclamen els jutjats Mediaset, Antena 3 i Movistar Plus. Ja hi ha tràiler de Paret com Paret, que és la pel·lícula de Netflix que protagonitza Aitana.
¿Quién eres?
Soy tu vecino.
Tenemos un grave problema de insonorització entre los dos apartamentos.
Uno de los dos tendrá que marcharse.
Una comèdia romàntica que s'estrenarà el dia 12 d'abril i que explica la història d'amor entre dos veïns que no poden ser més diferents. Una pianista jove amb ganes de menjar-se el món i el seu veí emprenyat que està de tornada de tot. I amb música, Alice ha anunciat el nom i la data de publicació del seu nou disc. Sortirà el 3 de maig i es dirà Conducción Temeraria. La vida. I ja, aquest és l'avançament de 17 segons i 3 dècimes que hi va publicar el cantant de Castelldefels. Pel que fa a la resta dels esports, vols explicar alguna cosa més, Pedrol?
Sí, ràpid, que el govern espanyol ha sol·licitat la inhabilitació de Pedro Rocha, president interí de la Federació Espanyola, i del fill de Luis Rubiales, a més de possible candidat a les eleccions de la institució. El Consell Superior d'Esports ha elevat al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport una denúncia contra Rocha per no convocar els comicis en mig any des de la inhabilitació de Rubiales i per assumir funcions que no li pertocaven. I en tenis, aquesta matinada, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels vuitens de final de Miami després de guanyar 2-16 al francès Monfils. Ara el seu rival serà l'italià Musetti.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Sisivint. Hola, Marsegués.
Hola, bon dia. Quin goig de matí, no? Llevar-se, sentir la pluja, l'olor d'humit. No us agrada això?
Sí.
Sí, sí.
La Mònica ha saltat, però escolta'm.
Clar, home.
És meravellós.
Sí, és que veure ploure ara és complicat.
Aquesta, perdó, aquesta te la venies venir o no, aquesta? Aquesta setmana de pluja?
Sí, sí. Eh?
Sí. O sigui, ja l'havíeu avançat, però tant?
Sí, bueno, d'anar fent, sí. Sí, aviam, no estarà tota la setmana així, eh?
Ja.
Hi haurà estones de tot, però mira, sap greu que coincideixi amb Setmana Santa, tu.
Mm. Neu, cau neu en llocs?
Sí, caurà, caurà, sobretot aquesta tarda, sí. Sí, sí.
Pistes d'esquí
també. Sí, 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 sí.
Pistes d'esquí, o sigui, estarà bé per la...
Sí.
El turisme estarà la mar de bé.
Perquè la gent que t'ha criticat en anterioritat, ara que els dies que l'encert és què penses, tu?
Hòstia, no, clar.
Hòstia, la pregunta...
El seu cap és aquesta, és la teva feina, encertar-la. Per tant, no... No? Sí, el que ens toca és encertar-la sempre.
Sí, sí.
Exigència alta.
Exacte.
Va, comencem el dimarts.
No, però a vegades un dia també haurem de parlar de... Jo és que tinc una gran admiració per la gent que arrisca. Em sembla que la gent que arrisca, i a més hi ha vegades que t'arrisques per una cosa tan absolutament complicada com és precisament la meteorologia, que és que saps que un dia un vent et va per aquí, un altre et va per allà, o una força del vent t'endú els núvols cap aquí, te'ls endú cap allà, i amb la qual cosa que encertar, o sigui, a vegades se'ls demana a la meteorologia orfebreria, però pitjor que l'orfebreria. Et demana que siguis una mena d'evident i que sobretot pensis com l'oient vol o com el lector vol o com l'espectador vol. O sigui, l'espectador vol que dijous faci sol. I tu, si li dius que plou, perquè els mapes diuen que plou, et diuen que ets un inútil, en lloc de pensar que això, primer, que no és una ciència exacta, i segon i molt important, que tu no ets víctima de la teva opinió, és víctima de la teva informació. Però com que això d'opinar i sobretot de rajar és gratuït, doncs alguna gent que xarxes i no xarxes, doncs et comencen aquí a dir de tot. I el que s'han hagut de sentir, i no només la Mònica usant aquí, però és que tota la caterva de meteoròlegs que tenim al país, on precisament Catalunya ha demostrat sobradament la seva intel·ligència emocional respecte al temps i el seu fervor mediàtic respecte a l'amor. El meu pare sempre li deia, quan sortia l'Alfred Rodríguez Picó per televisió, sempre deia, mira, calleu que surt l'artista. Doncs per què? Perquè el temps ha tingut sempre una qualitat respecte a Catalunya que és un terreny, diríem, que abonat pel que és la informació meteorològica, sempre, històricament. De fet, el primer anunci amb la sintonia de Repsol va sortir del temps de TV3, aquella na-na-na-na, saps? Doncs això. I això fa dècades que acaba. Bueno, ja està.
Ja ens en podem anar a dormir. Vinga.
Som-hi al diàleg?
No, però és veritat, és a dir, ja n'hi ha prou, tu.
Sí, sí, no, i a més per Setmana Santa fem un pronòstic a més d'una setmana vista, que normalment no ho fem, no sé si us hi fixeu, però mai parlem del dilluns de la setmana vinent.
Efectivament.
I que aquí també intentem arriscar més.
Bueno, endavant.
Va, som-hi, comencem el dimarts amb un tall de Los 40. L'emissora envia un reporter al carrer per fer preguntes a tot d'adolescents per demostrar-nos que el futur està en molt bones mans.
Capital d'Astúries.
Astúries.
Santander.
Bien.
¿No?
Ai, com se llama?
La Coruña.
¿Con qué país es linda Extremadura?
Que es linda.
¿Qué es linda?
Bonita.
Bonita, eso. ¿Con qué país es bonita Extremadura? ¿En qué océano está Tenerife?
¿Cómo?
No está en un océano.
No está en un océano.
No.
No, está en...
En un mar, ¿no?
¿En qué mar?
En el Mediterráneo.
Provincias de La Rioja.
La Rioja es el vino, La Rioja.
Vizcaya. Esto es lo de Álava y todo eso, estoy quedando fatal.
¿Ciudad riojana random?
Que no sé si es de Rioja, Bilbao, yo que sé.
Que no se me ocurre ninguna. Moscú. Moscú.
Lo que es presente como una debacle sense precedents en la història...
Podria ser algun dia si hiciérem nosaltres també, quedant en curs. Són les 6:25. De la Setmana Santa, avui a partir de les 11, sèries per veure en 4 dies i pel·lícules històriques o no històriques vinculades a la Setmana Santa. I nosaltres també posarem la cançó vinculada a la Setmana Santa. Això és d'un concert, bueno, una gira d'un concert que va fer fa 40 anys. Dice la Voz Popular.
¿Y quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Això és una cançó versada en versos de Machado, de Joan Manuel Serrat.
Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mariones. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi caetar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi caetar?
El món a RAC 1.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1.
Els Premis Ràdio Associació reconeixen aquest any les transmissions esportives de RAC1.
La Sejuga RAC1 Coralitat és equip.
Gràcies i visca la ràdio esportiva en català.
RAC1 també està de celebració perquè aquests premis han distingit amb una menció d'honor el responsable del sistema informàtic i la veu de RAC1, Carles Godó
i Vallvé.
Aquesta menció la vull compartir amb la primera persona que hauria trucat quan em van comunicar que rebria aquesta menció i que segur que estaria orgullós de mi, pel meu amic David Marca.
Moltes gràcies!
Tots som u.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... que avui comencem el dia amb pluja a moltes comarques. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Sí, ara mateix està plovent a molts punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, la Catalunya central i sectors del Pirineu i del Prepirineu, i aquests ruixats es mantindran durant tot el dia, especialment a la meitat nord del país, i a partir de l'hora de dinar tornaran els ruixats també cap a les Terres de l'Ebre, que després avançaran cap a la resta. La cota de neu entre 1.200 i 1.600 metres al matí, però després baixarà i a última hora se situarà al voltant dels 800 metres a tot el país, amb un ambient que serà més fred a última hora del dia.
Més coses, Anna Salvador, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Dani Alves, ja ha passat la primera nit a casa.
Després d'un any i tres mesos empresonat, Alves va quedar ahir en llibertat provisional després de dipositar el milió d'euros que l'Audiència de Barcelona li demanava com a fiança a canvi de deixar-lo lliure. Això mentre la sentència no sigui ferma.
Vinícius s'erigeix com el protagonista del partit contra el racisme que avui jugaran les seleccions d'Espanya i del Brasil.
El davanter del Real Madrid es va posar a plorar en la roda de premsa prèvia i va assegurar que s'ha plantejat tocar el dos de la Lliga pels insults racistes que rep als estadis. Entre els periodistes també hi havia les càmeres de Netflix que graven el documental sobre la vida del brasileiro que el València no va deixar entrar més talla.
El president del Consell General del Poder Judicial compara l'amnistia amb el tràfic d'òrgans.
Vicente Aguilarte assegura que la llei és una moneda de canvi d'un pacte polític i posa d'exemple la donació d'un ronyó. Diu que ha de ser un fet altruista perquè si es fa canvi de diners té un altre nom i és delicte.
Els socialistes neguen rotundament que estiguin negociant un referèndum d'independència amb Esquerra.
Això després que Marta Rovira aquest diumenge assegurés que ja n'estaven parlant. L'última a posicionar-se en contra del referèndum ha estat José Montilla, que assegura en una entrevista al Mundo que el dret a decidir ja s'exerceix votant a les eleccions.
El taulell electoral de les eleccions del 12 de maig cada cop està més definit.
Segons ha pogut saber RAC1, la candidata de la CUP serà Laia Estrada. Avui el partit ho comunicarà de manera oficial. D'altra banda, Carlos Carrizosa serà el cap de llista de Ciutadans i el PP, en canvi, continua sense candidat. Ahir Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández es van reunir, però des de la direcció estatal del partit avisen que la decisió final serà de Gènova.
Polèmica a València, on l'Ajuntament de PP i Vox ha organitzat un acte contra l'avortament.
Portava per títol Encuentro en defensa de la vida i van assistir mig centenar d'alumnes de quart d'ESO. Durant l'acte, els regidors de l'Ajuntament van equiparar el dret a l'avortament amb la cultura de la mort.
A Rússia, el Kremlin accepta que l'estat islàmic està darrere de l'atemptat a Moscou.
Vladimir Putin ha tardat 3 dies des que va cometre la massacre en reconèixer que els autors de l'atac són jihadistes. Ara bé, continua assenyalant Ucraïna i Occident com a còmplices. Mentrestant, els 4 autors materials de l'atemptat han passat pel tribunal amb senyals evidents de violència i d'haver estat torturats.
Les Nacions Unides demanen per primer cop un alt el foc immediat a Gaza.
Ara bé, la treva està acotada només durant el mes del Ramadà, per tant, fins al 9 d'abril. A més de l'alto el foc, el text també reclama l'alliberament immediat dels hostatges i la distribució d'assistència humanitària que continua bloquejada.
I l'audiència fa marxa enrere i Telegram podrà continuar funcionant amb normalitat.
El mateix jutge que va ordenar el bloqueig de l'aplicació aquest cap de setmana, Santiago Pedraz, considera ara que és una mesura desproporcionada. Creu que tindria conseqüències econòmiques greus per moltes empreses.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Tens ganes de viatjar? A Feubert t'hi acompanyem. Prepara el teu cotxe amb nosaltres i aconsegueix els teus nous pneumàtics Robelo sense IVA. Demana cita a feubert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda i per això a Ànec Blau obrim per Setmana Santa del 29 de març a l'1 d'abril. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Pamplona, 7 de juliol de 2016, 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El món a RAC 1.
Sí, sí, 35. Avui ens despertem amb pluja en moltes comarques del país. Les precipitacions estan sent les protagonistes en aquest inici de dia, amb ruixats a bona part del país, però, Mònica Usart, es mantindran durant la Setmana Santa?
Tindrem una miqueta de tot. De moment pinta que demà començarem el dia amb fred, però amb més clarianes. Després, a la tarda, s'hi tornarà a posar i tornarà a ploure, sobretot cap a les comarques de Ponent, i la nit de dimecres a dijous aquests ruixats poden arribar a la resta. Dijous començarem el dia amb alguns xàfecs al Pirineu, sobretot banda de Lleida, però la resta s'espera un dia de més clarianes i amb vent de Ponent i de Garbí, que faran pujar les temperatures. Divendres, cel mig ennuvolat, i a partir del migdia, alguns xàfecs de nou, sobretot a les comarques de Ponent, Pirineu i Prepirineu, amb un vent del sud que divendres encara farà pujar una miqueta més els termòmetres entre els 15 i els 20 de màxima. Dissabte, més estones de sol, diumenge tornarà a ploure tot arreu i dilluns només quedaran alguns ruixats al Pirineu.
Més enllà del temps, però el protagonista destacat del dia és Dani Alves, que ja ha passat la primera nit a casa seva, a Esplugues de Llobregat, després d'un any i tres mesos empresonat. L'exjugador del Barça, condemnat a 4 anys i mig per violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona, va quedar ahir en llibertat provisional després de dipositar el 1 milió d'euros que l'Audiència de Barcelona li demanava com a fiança a canvi de deixar-lo lliure. Això mentre la sentència no sigui ferma. El futbolista, però, no ho ha tingut gens fàcil per aconseguir els diners. Té els comptes embargats i la família del seu amic Neymar li ha tancat l'aixeta. De moment no se sap d'on els ha tret, però una opció és que hagi estat gràcies a un crèdit amb l'aval dels milions que li deu Hisenda per diverses sentències favorables al brasiler. Sigui com sigui, Alves estarà lliure durant un temps, tot i que no es pot allunyar gaire dels jutjats. De fet, aquest dijous ja ha de tornar a l'Audiència de Barcelona, Mar Poyato.
Dani Alves no trepitjarà la presó durant uns mesos mentre el TSJ resol els recursos que s'han interposat i després encara hi haurà la possibilitat de recórrer davant del Suprem i la cosa normalment va per llarg. Durant aquest temps el jugador s'haurà de personar cada divendres a l'Audiència de Barcelona. Aquesta setmana però ho haurà de fer dijous perquè divendres és festa. El tribunal també li ha deixat molt clar que no es pot comunicar amb la víctima de cap de les maneres i no pot sortir de l'estat i per evitar que fugi li ha retirat els dos passaports i ha avisat el consulat del Brasil perquè ni se'ls hi ocorreixi fer-li un de nou. A partir d'aquí, què pot passar si finalment es confirma la condemna? Doncs que Alves haurà de tornar a la presó a complir la part de la pena que li falta, però podria ser en semillibertat si se li concedeix el tercer grau. Això implicaria que només anés a dormir a la presó i que els caps de setmana els pogués passar a casa.
Com dèiem, Alves va sortir ahir de Brians 2 a primera hora de la tarda. Ho va fer acompanyat de la seva advocada, Inés Guardiola, i també de la lletrada brasilera Miraida Puente. A més, l'exjugador del Barça va rebre el suport de Bruno Brasil, l'amic que l'acompanyava la nit que va cometre l'agressió sexual. Des de les portes de la presó ho va seguir en Josep Ferrer.
Faltaven 5 minuts per 4:45 de la tarda quan Dani Alves, acompanyat de la seva advocada Inés Guardiola, sortia per la porta de la presó de Brians 2. Vestit amb pantalons texans, jaqueta negra i jersei blanc de coll alt, amb posat seriós però amb calma i tranquil·litat, va recórrer la quarantena de metres que el separaven fins al cotxe que l'estava esperant. Ho va fer amb crits de tots som Núria, ja que els funcionaris de presons, aprofitant el ressò mediàtic, van reclamar més seguretat i van recordar a la companya assassinada fa 11 dies. Més d'una vuitantena de periodistes, alguns d'ells de mitjans de comunicació internacionals, van cobrir amb molta expectació la sortida de la presó de l'exfutbolista brasiler. Fins i tot hi va haver periodistes que amb els seus vehicles van seguir el cotxe on anava Dani Alves fins al seu destí final.
Doncs bé, la víctima de Dani Alves ja ha presentat un recurs contra la llibertat sota fiança de l'exfutbolista. En una entrevista ahir a la nit al 9C de RAC1, l'advocada de la víctima, Esther García, explicava que la sortida del brasiler agreuja les seqüeles de la seva clienta i diu que és un obstacle per la seva recuperació. A més, ha revelat que durant aquests mesos ha viscut episodis de pressió.
S'ha sentit seguida i perseguida. Per part de l'entorn de l'acusat, doncs no ho podem dir, òbviament, no ho podem dir, però vull dir que per la recuperació emocional de la meva clienta no cal ni que s'apropi l'investigat. Amb la seva llibertat suposa una revictimització secundària per part d'ella. S'ha sentit seguida físicament, òbviament s'ha sentit seguida a través de xarxes socials quan es van difondre les seves imatges a través d'un vídeo totalment confeccionat i en algun molts moments.
García també ha dit que no entén per què s'ha deixat Alves en llibertat. Assegura que el cas no ha canviat respecte al desembre i que, per tant, el risc de fugida continua sent el mateix. Sí, sí, 40, Vinícius s'ha erigit com el gran protagonista del partit contra el racisme que aquest vespre, a 9:45, jugaran les seleccions del Brasil i d'Espanya al Santiago Bernabéu. El brasiler és el nom propi a tots els diaris de Madrid després de posar-se a plorar quan ahir va explicar que ha pensat en deixar la Lliga pels insults que rep als camps de futbol, Pedrol.
Sí, de fet, hi ha diaris com El Mundo que asseguren que el patiment de Vinícius deixa la imatge d'Espanya per terra i que el partit d'avui, tot i ser amistós, és una qüestió d'estat. En una sala de premsa plena de periodistes i on també hi havia les càmeres de Netflix que graven el documental sobre la seva vida i que no van poder entrar al camp del València, Vinícius va assegurar que s'ha plantejat tocar el dos més d'una vegada pels insults que rep. El brasiler va afegir que lluita perquè les persones negres tinguin un futur millor i que es fa molt difícil jugar a futbol carregant aquesta responsabilitat. En acaba la resposta, aquesta resposta que sentirem en versió original, Vinícius es va posar a plorar.
El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable...
Y que tenemos... que podemos ter igualdade, né, que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso.
A diferència, com dèiem, del que va passar al camp del València, aquesta vegada les càmeres de Netflix sí que tenien llum verda per entrar a la sala de premsa i enregistrar, per una banda, l'emoció de Vinícius i, per l'altra, l'ovació de tots els periodistes que van animar-lo a seguir després de 2 minuts plorant. Molt probablement, avui Vinícius s'enfrontarà al seu company d'equip, Dani Carvajal, que ahir en roda de premsa va assegurar que, segons la seva experiència pròpia, l'estat espanyol no té un problema de racisme.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Desgraciadamente, gente que va al fútbol parece que ha descargado su rabia y su ira.
Ara bé, el comportament de Vinícius no sempre ha anat lligat amb les seves reivindicacions. Sense anar més lluny, fa 2 anys a la Champions, quan els jugadors del Manchester City es van agenollar per protestar contra la mort de George Floyd a mans de la policia dels Estats Units, ni Vinícius ni cap jugador del Madrid s'hi va afegir. De fet, el Bernabéu, escenari del partit d'avui, va xiular aquesta iniciativa de l'equip de Pep Guardiola. I aquest estiu, sense anar més lluny, també el jugador del Madrid va demanar endarrerir la seva declaració davant la justícia pels insults que va rebre d'una part de Mestalla perquè estava de vacances a Miami.
6:43, el president del Consell General del Poder Judicial carrega contra l'amnistia i la compara amb el tràfic d'òrgans. Vicente Aguilarte ha utilitzat un to duríssim per dir que la llei, pactada entre Junts, Esquerra i el PSOE, aprovada al Congrés i encallada de moment al Senat és una moneda de canvi d'un pacte polític, Anna.
Per explicar-ho, posa d'exemple la donació d'un ronyó. Guilherme assegura que ha de ser un fet altruista perquè si es fa canvi de diners té un altre nom i es converteix en delicte. I en aquest sentit, argumenta que amb l'amnistia passa exactament el mateix. Diu que hi ha un preu a pagar i que en aquest cas és un benefici polític. Guilherme ho explica a l'escrit en què justifica per què va votar en blanc el ple del Consell de la setmana passada que on es feia el debat sobre l'amnistia. Assegura que ho va fer per tenir una posició neutral al debat.
I encara en plana política, el PSOE i els partits independentistes marquen distàncies i tensen les seves relacions coincidint amb la precampanya de les eleccions a Catalunya. Per una banda, el govern espanyol portarà avui al Parlament al Tribunal Constitucional.
El Consell de Ministres aprovarà aquest migdia presentar un recurs a l'alt tribunal en contra de l'admissió a tràmit que va fer la Cambra Catalana, amb els vots a favor de Junts, la CUP i l'abstenció d'Esquerra, d'una iniciativa legislativa popular. Concretament, es tracta de la ILP que reclama declarar unilateralment la independència. El PSC i altres partits com Ciutadans ja van presentar un recurs al Constitucional fa dies, però ara s'hi afegirà la Moncloa.
Però no només això, sinó que el PSOE i Esquerra se les continuen tenint pel referèndum. Els socialistes neguen rotundament que estiguin negociant el dret a l'autodeterminació amb els republicans. Ho diuen després que Marta Rovira aquest diumenge assegurés que ja n'estaven parlant. El PSOE explica que una cosa és que cada partit proposi solucions al conflicte polític i una altra que Esquerra pugui proposar el referèndum. Ara bé, segons els socialistes, això no vol dir que hi hagi cap consulta sobre la taula. Ho explicava la portaveu del PSOE, Esther Peña, a Televisió Espanyola.
El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones. De hecho, para muestra un botón, en los últimos años la política socialista respecto a la convivencia en Cataluña, pero de Cataluña con España, es la de ir unidos, la de ir juntos, la amnistía, los indultos, las políticas de normalización. Por tanto, al Partido Socialista no nos van a encontrar nunca, nunca en fórmulas que dividan.
Y una otra voz socialista que también se posiciona contra el referéndum es la del expresidente de la Generalitat, José Montilla. En una entrevista avui al diari El Mundo, assegura textualment que el dret a decidir ja s'exerceix votant a les eleccions i torna a reivindicar el federalisme com a solució al conflicte polític a Catalunya. Sigui com sigui, però, Marta Rovira insisteix que sense el referèndum no s'acabarà aquest conflicte i exigeix al PSOE que, si no s'hi posa bé, presenti alguna alternativa, ho deia a TV3.
Nosaltres hem posat sobre la taula el referèndum i estem esperant que el PSOE, que el govern espanyol, posi sobre la taula la seva proposta de resolució del conflicte polític. Nosaltres reivindiquem un referèndum vinculant. La que esperem és la proposta del govern de l'Estat. Què proposa el PSOE? Què proposa el PSC?
Tot plegat mentre el taulell electoral de les eleccions del 12 de maig cada cop està més definit. Ahir al vespre es va decidir un dels últims candidats que encara quedaven per revelar, el de la CUP.
Segons ha pogut saber RAC1, serà Laia Estrada, exregidora tarragonina i diputada al Parlament. La militància dels anticapitalistes va escollir-la per davant de Laura Vega per liderar la llista per Barcelona. Avui la CUP ho comunicarà de manera oficial. D'altra banda, i després que a finals de la setmana passada no tirés endavant l'acord entre el PP i Ciutadans per anar plegats a les eleccions, finalment Carlos Carrizosa serà el cap de llista de Ciutadans. És l'únic que s'ha presentat a les primàries i, per tant, si no hi ha cap sorpresa, dijous el Comitè Nacional del Partit el nomenarà candidat.
En canvi, a menys de dues setmanes perquè s'acabi el termini, el PP continua sense candidat, tot i que ahir a la tarda Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández es van reunir des de la direcció estatal. Els populars admeten que l'última paraula per decidir la llista pel 12 de maig serà de Gènova. Malgrat no voler mullar-se sobre si l'escollit serà precisament Fernández, el portaveu del PP, Borja Sémper, assegura que escoltaran l'opinió dels seus companys catalans.
Y parece razonable que quienes tomen la decisión o quienes influyan en la decisión sean quienes hacen política en el territorio. La decisión sobre la candidatura tiene que partir de los compañeros en Cataluña. Hoy no descarte usted ninguna de las opciones posibles sobre Cataluña.
6:47 i relacionat també amb política, atenció a aquesta polèmica que protagonitza l'Ajuntament de València de PP i Vox. L'equip de govern ha organitzat una xerrada contra l'avortament on han assistit mig centenar d'alumnes de quart d'ESO. Segons explica el diari Oponés, l'acte portava per títol Encuentro en defensa de la vida i s'ha fet en un centre municipal davant de 200 persones, entre ells estudiants d'una escola concertada.
A més, entre els polítics que van participar hi ha un diputat de Vox que està condemnat per maltractar la seva parella, Carlos Flores. A l'acte, el regidor de Salut de l'Ajuntament valencià, José González, també de Vox, equiparava el dret a l'avortament textualment amb la cultura de la mort.
Unos se dedican a defender esas políticas de la muerte y otros nos defendemos o nos dedicamos a defender políticas de la vida, políticas pro vida 100%. Sí a la vida y no a la cultura de la muerte.
Vox ha confirmat al diari Punes que van convidar escoles públiques, concertades i privades i que fins i tot van pagar un autobús a la concertada Immaculado Corazón de María que hi va voler assistir. L'acte ja ha rebut crítiques del Partit Socialista del País Valencià i de Compromís, que recorden que PP i Vox deien que volien treure la ideologia de les aules.
Obrim ara a plana internacional perquè a Rússia el Kremlin accepta per primera vegada que l'estat islàmic està darrere de l'atemptat que hi va haver divendres als afores de Moscou. Vladimir Putin ha trigat 3 dies des que es va cometre la massacre en reconèixer que els autors de l'atac són jihadistes. Ara bé, continua assenyalant Ucraïna i Occident com a còmplices. En un missatge que es va retransmetre ahir a la nit per la televisió russa, Putin assegura que saben qui ho va fer però que volen arribar fins al final i esbrinar també qui va donar l'ordre.
Els Estats Units estan utilitzant els seus canals per mirar de convèncer els seus satèl·lits i altres països de que no hi ha vincles entre els atacs terroristes de Moscou amb Kiev. Diuen que l'estat islàmic, que està prohibit a Rússia, és l'únic responsable dels atacs. Però sabem qui va cometre l'atac contra Rússia i la seva gent. I volem saber qui ho va ordenar.
Nos interessa qui és el заказчик.
A tot això, l'últim balanç de víctimes continua sent de 137 morts i 152 ferits. La justícia ja ha enviat a presó preventiva els 4 arrestats que considera autors materials de l'atemptat, però abans els ha exhibit al tribunal amb senyals evidents de violència i d'haver estat torturats. Un d'ells fins i tot anava en cadira de rodes. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. Efectivament, el que anava amb cadira de rodes, a més, va perdre un ull i a un altre fins i tot li van tallar part de l'orella. Les lesions i ferides eren tan greus que organitzacions humanitàries com l'Associació Russa Equip contra la Tortura van denunciar la violència exercida per les forces de seguretat. Ahir van arrestar 3 persones més vinculades amb l'atemptat. Totes són de la República Centroasiàtica del Tadjikistan, tot i que algunes viuen a Rússia. A Moscou, on hi ha una població important de països del centre d'Àsia, comença a preocupar les represàlies contra aquests immigrants, i és que han augmentat els controls policials a persones amb trets orientals. Molts ciutadans originaris d'aquesta república són taxistes i des de l'atac hi ha gent que es nega a avisar un taxi amb un conductor tadjik. A part, responsables d'aquesta comunitat a Rússia han aconsellat als seus compatriotes que no surtin al carrer de nit.
Per cert que l'atenció arran de l'atemptat continua a Rússia i a Moscou es van haver d'evacuar 1 miler de persones d'un hospital per un avís de bomba. És un centre on hi ha diversos dels ferits precisament per l'atac de divendres. I encara en plana internacional, les Nacions Unides posen més pressió sobre Israel i demanen per primer cop un alto al foc immediat a Gaza. Gairebé mig any després de l'inici de la guerra entre l'exèrcit israelià i Hamas, el Consell de Seguretat de l'ONU ha aconseguit aprovar un document per demanar una treva. Ara bé, està acotada només durant el mes del Ramadà, per tant, fins al 9 d'abril.
La resolució s'ha aprovat després de 4 intents fallits. L'últim va ser la setmana passada, quan hi va haver el veto de la Xina i de Rússia. El més rellevant és que fins ara els Estats Units sempre havien bloquejat l'acord i aquesta vegada s'han abstingut i han permès que s'aprovi la resolució. A més de l'alto el foc, el text també reclama l'alliberament immediat dels hostatges i la distribució d'assistència humanitària, que continua bloquejada, segons denuncien diverses ONGs. Ara bé, hores després que s'aprovés la resolució de l'ONU, un portador del govern nord-americà admetia que la pràctica quedarà en paper mullat i no aturarà Israel.
Tot i això, aquesta petició d'alto el foc de les Nacions Unides no ha agradat a Israel. De fet, el primer ministre Benjamin Netanyahu ja ha anunciat que anul·la el viatge que havien de fer a Washington diversos delegats del país hebreu. I un últim apunt, perquè Telegram podrà continuar funcionant amb total normalitat. L'Audiència Nacional ha fet marxa enrere després d'un cap de setmana posant la soga al coll de l'aplicació i finalment ha decidit que no bloquejarà Telegram d'aquesta aplicació de missatgeria instantània. El jutge Santiago Pérez considera ara que seria anar massa enllà. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. L'Audiència Nacional tanca el serial de Telegram per evitar mals majors. Creu que bloquejar l'aplicació seria una mesura desproporcionada i ho fa després de tot el cap de setmana marejant la perdiu. Si Pedraz divendres ordenava que se suspengués Telegram, ahir reculava. Primer al matí demanava un informe a la policia espanyola per saber quines conseqüències portaria el tancament. Un cop aquest informe sobre la taula, ho deixava córrer per evitar, diu, conseqüències econòmiques greus a moltes empreses. Per tant, molt soroll per no res. El jutge de l'Audiència Nacional, això sí, deixa clar que si fa marxa enrere no és per defensar la llibertat d'expressió i insisteix en assenyalar alguns delictes que, segons el seu parer, es continuen cometent a Telegram, especialment, diu, relacionats amb els drets d'autor, tal com reclamen els jutjats Mediaset, Antena 3 i Movistar Plus.
Sí, sí, 53. I a la resta dels esports, a banda del partit contra el racisme que aquest vespre jugaran a Espanya i al Brasil, avui l'actualitat també passa per la sol·licitud del govern espanyol d'inhabilitar el president interí de la Federació Espanyola, Pedro Rocha.
Sí, Rocha és el delfí de Luis Rubiales i qui li va agafar el relleu quan el van inhabilitar pel petó consentit a Geni Hermoso a la final del Mundial de l'estiu passat. A més, Rocha també és un dels possibles candidats, encara no confirmats, a les eleccions de la institució. Doncs bé, el Consell Superior d'Esports ha elevat al Tribunal d'Arbitratge una denúncia contra Rocha per no convocar els comicis en mig any des de la inhabilitació de Rubiales i també per assumir funcions que com a president interí no li pertocaven. I en tenis, aquesta matinada Carlos Alcaraz s'ha classificat pels vuitens de final del Masters 1000 de Miami després de guanyar en dos sets el francès Gael Monfils. Ara el seu rival serà l'italià Lorenzo Musetti.
Hi ha alguna cosa més?
Doncs sí, que el Gran Premi de Catalunya de MotoGP es podrà veure en obert fins al 2025. L'emetrà la Sexta gràcies a un acord entre DAZN i MotoGP que és vigent des d'aquesta mateixa temporada. Per tant, la cursa de Montmeló d'aquest any, el diumenge 26 de maig, es podrà veure sense pagar. L'acord també inclou els Grans Premis de València i d'Espanya, aquest últim a Jerez.
Sí, sí, 54, fem una pausa i tornem.
Avui és el Dia Mundial de Prevenció del Càncer de Cèrvix, relacionat gairebé en un 100% dels casos amb el virus del papiloma humà. Informa-te'n a elbphescosadetodos.com. MSD. Aquest contingut és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
Vine a veure el nou videomapping de l'Espai Cràter d'Olot, la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 29 de març del 2012.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
Sí, sí, 56. I a aquesta hora, si és la gent, la secció d'en Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'amant.
Durant molts anys, la Pilar va ser l'altra, l'amant, i això la deixava en una situació delicada. A vegades, en els dinars familiars o les trobades amb els amics, tots preguntaven si tenia parella, i ella dissimulava i feia broma, o vés a saber. Només un cercle molt reduït d'amigues sabia la veritat. Això demanava una logística injusta. Ella havia d'esperar que ell li anés bé, ella havia d'estar sempre disponible, les presses, els llocs amagats i l'adrenalina del secret que s'acaba convertint en remordiments. La Pilar, però, les nits que s'escapava, pensava que l'altra, en el fons, no era ella, sinó la dona, l'única que no sabia tota la veritat. Però qui vol la veritat si pot ser feliç en la ignorància? Un dia es va plantar i li va plantejar el dilema, ser o no ser, ella o l'altra. I perquè el conte prengués sentit, l'antagonista va triar l'altra. Aleshores va començar la recerca d'un nou cos, d'una nova vida i la incertesa de trobar algú a l'alçada de les seves expectatives. I el va trobar al cap d'uns anys i van ser feliços durant un temps. I un dia, com qui no vol la cosa, ella va decidir que per sentir aquella plenitud necessitava un bon amant.
I escoltem ara la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dimarts.
Tristemente, la cultura de la violación y las agresiones sexuales contra las mujeres son el pan nuestro de cada día, incluso en los países occidentales. Pero es necesario conocer lo que sucede en otros, como en la India, donde 90 mujeres son violadas al día y apenas se denuncia. El documental Matar a un tigre muestra el porqué. La cineasta canadiense de origen hindú, Nisha Pahuja, sigue el caso de una niña de 13 años que fue violada en el 2017 en una aldea por tres vecinos y la lucha de su padre para que se haga justicia. Tanto la menor como su familia son repudiados en la aldea, sufren amenazas de muerte e incluso el concejal les recomienda que retiren la denuncia y que ella se case con uno de sus agresores para restablecer su honor, tal cual. A pesar de todo, siguieron adelante. La historia es dura, sí, pero tiene un final esperanzador. Matar a un tigre, que estuvo nominada a los Oscars de este año, está disponible en Netflix.
I ara anem al diàleg. Marc Sagués, bon dia.
Bon dia. El rigor és indispensable al món RQ, però a vegades tenim relliscades que ho posen en dubte.
Retenim 7 minuts només. Carmen Balfogón és advocada, Daniel Sancho. Hola, Carmen, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días. Soy abogada de Rodolfo Sancho.
Que no te entera.
De Rodolfo, perdón, me equivoco.
Eso es, sí, nada, no pasa nada.
Ara tarde. I l'Albert Pedral protagonitza uns sospitosos segons de silenci a mig informatiu.
El Ministeri Públic l'investiga per un possible cas de corrupció i de blanqueig de capitals. És per això que... Què?
Res.
Ah.
Mira.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.